vespre a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer. Eh? Avui, per cert, avui és dilluns, comencem setmana, acabem mes, perquè avui és el darrer dia de març, és 31 de març, i també avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon. És una malaltia que cada any afecta més de 37.000 persones a Espanya. La bona notícia és que 9 de cada 10 casos es poden curar si es detecten a temps. Per això, en un dia com avui, és important recordar la importància de les revisions i sobretot dels hàbits saludables, perquè també nosaltres, doncs, modificant una mica el que mengem i com vivim, que és fàcil de dir-ho, eh? I després és més difícil del que sembla portar-ho a terme, també podem fer una mica de feina de prevenció. En fi, s'ha de vigilar. Estem a hores d'ara 15 graus a la ciutat de Lleida. Ha estat un cap de setmana passat per aire, no per aigua, per aire, sobretot dissabte, ens ho van avisar. També és veritat que el tenir un cap de setmana amb molt de vent fa que haguem vist molt el sol. T'havies d'abrigar, perquè l'airet és fresquet, no era per anar amb pantalons curts i màniga curta, però lluïa el sol. I si et podies col·locar en algun lloc on no t'afectés massa el tema del vent, doncs benvingut sigui. Va ser un cap de setmana important, sobretot des del punt de vista de que el sol és molt potent, molt potent. Ja hem de començar a tenir força cura amb el tema de la protecció de la pell, que a més venim molt blanquets, que a més venim d'un mes de març, avui és el darrer dia, però venim d'un mes de març en el que pràcticament ha estat rècord de poques hores de sol. Per tant, venim molt blanquets. Bé, ens hem quedat a una temperatura mínima de 4,9 graus. Hores d'ara fregant ja els 15 a la ciutat de Lleida, llueix el sol. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns comencem la setmana amb un temps estable. En general, dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Les temperatures pugen i de forma notable al Pirineu. Màximes de 25 graus a la Seu d'Urgell, 21 graus a Lleida, 20 a Balaguer, 19 a Tàrrega i 17 a Viella. Bufa vent fluix de ponent. Demà començarem el dia també amb sol i amb un cel poc ennuvolat, però per la tarda el cel quedarà cobert i no es descarten precipitacions febles. Al Pirineu la cota de neu baixarà de 1.800 metres a 1.200 metres al final del dia. Les temperatures baixaran al Pirineu i a la resta es mantindran similars. Màximes de 22 graus a la Seu d'Urgell, 21 graus a Lleida i 19 a Tàrrega. Les temperatures mínimes marcaran 7 graus a la capital i 2 a la Seu d'Urgell. S'esperen glaçades febles en punts del Pirineu. Bufarà vent fluix moderat de llevant i sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Arribem a les 12:23 minuts, ja saps que, bueno, anava a dir, anem a fer revisió d'oïda. No és que fem revisió d'oïda, que això també és una cosa que has d'anar agafant l'hàbit d'anar fent revisions al llarg de la vida, un cop a l'any, igual que el tema del glaucoma, que ja en vam parlar, de la vista, i de moltes d'altres coses. Hem d'estar pendent de tots, no. Però ara ho pots fer a través de... Saps quina és aquesta cançó?
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
Algú va trobar una carta que em vas escriure a la ràdio i van explicar al món com et senties.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. Ets un malhomen? Demostra-ho.
Doncs apa, la manera de participar és molt fàcil, eh? Això sí que és fàcil. Envia un missatge de WhatsApp a través del número 664-526-180, 664-526-180, i llavors, doncs, diguem, títol i cantant o grup.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, acabarem l'any amb una víctima mortal a la xarxa viària lleidatana. Ha passat aquest matí a la A2. Ha mort el conductor d'una furgoneta en un accident d'aquest matí amb un altre vehicle, la furgoneta ha quedat bolcada, en fi, aquestes històries de la xarxa viària que seguim sense poder controlar, que seguim sense poder controlar. Avui és dilluns, parlarem d'aquí una estona d'esports. Ahir sí que em vaig acostar al camp d'esports, que feia molts mesos que no em donava l'agenda i no hi havia pogut anar. Ull, perquè el panorama que vaig veure ahir al camp d'esports és preocupant. En parlarem després amb el Sergi Tor i l'Albert Square, però més enllà del resultat esportiu, és preocupant moltes coses que vaig veure i que no s'han confirmat oficialment, però que tots podem intuir. En parlarem, insisteixo. Bé, et deia que hem tingut un cap de setmana amb vent, però sobretot amb sol. I com que és veritat que ha plogut molt, sobretot pel que ens tenia acostumat els darrers anys, doncs molts embassaments s'han recuperat. I un d'ells ha estat a la zona del Congost de Mont-rebei, que fa uns anys que s'havia quedat allò amb res. De fet, havien tancat i havien hagut de marxar totes les empreses que es dedicaven al tema de la navegació d'oci. Doncs bé, aquest cap de setmana ha estat el primer cap de setmana d'activitats aquàtiques després de 3 anys, sense poder-les dur a terme per el que et deia la manca d'aigua a l'embassament de Canelles. Hi ha empreses de turisme actiu que ja han fet navegar els seus vaixells elèctrics plens de turistes des del moll de Corçà fins al Congost i tornar. És una ruta d'una durada d'una hora i mitja, aproximadament, i pots veure des de l'aigua, des d'un punt de vista immillorable, el Congost de Mont-rebei. L'altre és, escolta, si vas i el camines, però aquella és una altra història. També s'ha donat el tret de sortida a les primeres rutes en caiac de la temporada. Actualment el pantà de Canelles es troba al 70% de la seva capacitat, mentre que l'any passat en aquestes dates estava prop del 50, i això que l'any passat estava millor, l'any anterior encara estava més baix. Però clar, la zona del Congost de Mont-rebei, el 50% és que no donava per poder desenvolupar aquestes activitats. El sector turístic de la zona augura una bona temporada, que està trucant molta gent, i és que és normal, perquè fa 3 anys que es va haver de pausar aquestes activitats, insisteixo, per la manca d'aigua. Per tant, escolta, benvingut sigui, només faltaria. Anem a fer una pausa, 15 segons, perquè de seguida tenim els consells legals.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope Lleida. Vinga, que ja estem a punt per rebre aquests consells legals. Ja saps que en parlem de manera genèrica, de molts temes. Alguns et poden encaixar, d'altres potser encara no, i en el futur sí. Com bé que te'n recordis del que parlem i, sobretot, de a qui anar a que t'ajudi, a que et doni un cop de mà, perquè sempre insisteixo, és que no podem entendre de tot. I si són temes legals, doncs, vejam, pots anar on vulguis. Jo, mira, parlo amb els amics de Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2consultors.com. Tenen oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I després un número de telèfon que és molt fàcil de recordar i que crec que és molt còmode per fer aquesta primera consulta, 973-28-28-18, 973-28-28-18, que és un telèfon on tu exposes la teva problemàtica, el que t'amoïna, aquell problema que tens, que dius, és que jo no sé com he de solucionar això, i ells t'assignaran una persona experta en el tema i t'oferiran una resposta personalitzada, que això avui en dia val molt, una resposta personalitzada. Aquí a la ràdio tenim la presència de l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I amb el Josep Lluís Gómez, doncs ja saps que parlem, el que dic, de temes que aviam, són genèrics, perquè no parlem de cap persona concreta, però que abarquen en moltes situacions del dia a dia. Per exemple, Josep Lluís, d'això ja n'hem parlat, però clar, com que també hi va haver novetats, noves resolucions que afecten el tema, doncs l'hem de tornar a traure. El tema de les targes revolving. Per ubicar la gent, anem a recordar què caram són el tema de la problemàtica del revolving, perquè és veritat que això n'escoltem a parlar als mitjans de comunicació, però no sé si tothom entén què és.
Bé, jo crec que és un diguem-ne, un producte molt estès, molt conegut, absolutament regulat. El Banc d'Espanya ja en parla la seva normativa de les targes revolving, que perquè ens entenguem és una barreja entre una targeta de crèdit tradicional i una situació de préstec. El que em permet la targeta revolving és anar a treure diners d'una manera o altra, vull dir, com fent compres, treure diners, fins a un límit, fins a un sostre, i aquests diners que jo ampro, el que tinc que fer és tornar-los. Es puc tornar de cop, com si fos una targeta de crèdit al mes següent, en aquest cas d'aquí poca problemàtica hi ha, o puc tornar-los fraccionadament al llarg del temps. Què passa? Que s'han fet famoses aquestes targes perquè els interessos que en cobren durant aquest temps, val, són molt, molt, molt elevats. Ja no dic res si no els torno a temps. És a dir, si hi ha encara són moltíssim més elevats i hi ha hagut una situació de que aquests interessos s'han considerat en molts cops usuraris i abusius. I en aquest cas d'aquí, això ha ocasionat l'anul·litat d'aquest tipus de contractes i la necessitat de devolució per part d'aquestes empreses als particulars d'aquests interessos abusius.
Clar, es pot donar el cas de que jo amb una targeta revolving acabo contraent un deute, jo què sé, de 10.000 euros, per exemple, i tinc un interès que ni m'hi he fixat, perquè és veritat que el tema de l'interès ve amb lletra molt petita. Me sembla que el límit a hores d'ara està marcat que ha de ser per sota del 25%. Que,
sí. Una miqueta més baix, estaríem parlant del 20%, bueno, perquè doncs el Tribunal Suprem aquí també...
Sí, bueno, i imagina't que jo tinc l'opció de... Mira, jo vaig retornant 100 euros cada mes. Clar, amb un 20% d'interès no estic tornant ni els interessos que estan generant aquella despesa. És a dir, jo estaria pagant 100 euros cada mes i no estaria eixugant res.
Correcte. A més, la paraula revolving ve de la... Diguem-ne que seria una traducció saxona de lo que és renovació o recarga. És a dir, jo, a mesura que vaig pagant, vaig generar nous interessos i també vaig generar nou deute perquè vaig fer noves compres. És a dir, jo se va incrementant. I aleshores, és el que, d'alguna manera, els tribunals deien que era el deutor presoner. O sigui, jo estava sempre presoner del deute. Amb l'exemple que tu has ficat és molt adient. Estic sempre presoner perquè no hi jugo jo.
Jo vaig tirant diners allà, en tiro pocs, però
infinitament.
No.
Aleshores, de cara amb aquesta lletra petita que tu deies i amb aquesta situació, l'any 2022, i va ser quan crec que en vam parlar per l'última vegada, la normativa espanyola se va renovar en el sentit de l'obligació d'informar d'una manera més clara, més transparent de totes aquestes condicions. És a dir, fonamentalment, quins seran els interessos que pagaré, no? La novetat que ens porta d'alguna manera avui aquí és que al mes de gener d'aquest any ha sortit una sentència del Tribunal Suprem que diu que la moa possibilitat de reclamar contra aquest banc, perquè ens entenguem, els interessos abusius, prescriu als 5 anys.
Ah.
O sigui, fins ara semblava que la reclamació d'aquests interessos abusius que em van cobrar fa 5, 6, 7, 8, 10 anys, que fins i tot potser ja ho havia amortitzat de cop perquè ja n'estava cansat de tot això, pues, bueno, la podia reclamar i semblava il·limitada. ¿Vale? Ara el que diu el Tribunal Suprem és que, senyor, si vostè vol reclamar el que ha pagat en excés, vostè té un límit, vostè té un plaç de prescripció de 5 anys. Havíem fet moltes, moltes, moltes reclamacions d'aquest tipus amb força èxit, en el sentit de dir reclamem, i a vegades sortien quantitats substancioses perquè hi havia hagut uns interessos molt abusius.
Clar.
Ara el que diu el Tribunal Suprem és vostè pot reclamar quan vulgui, però que sàpiga que vostè cap enrere només pot reclamar els interessos abusius d'aquests últims 5 anys.
Val.
Aleshores, aquesta, diguem-ne, és la novetat i una mica l'alerta de cara al nostre oient de dir sí, vostè ho pot fer, però compte que el que valia abans que era i que a vostè li valia la pena reclamar perquè acumulava molts anys enrederits, ara cal veure solament els últims 5 anys. Però, a més, pues, aquell que contracta una targeta de crèdit d'aquest tipus, una targeta revolving, compte, i és aquesta lletra petita,
sí.
Mirar ben bé els interessos, mirar que si jo pago al mes següent gent, doncs no passa res, però si jo fracciono això, doncs pot ser una càrrega molt feixuga.
De totes maneres, la gent que sí que va poder aconseguir doncs que li retornessin la part excessiva dels interessos, aquesta gent ja ho té solucionat. Eh?
No, aquesta gent ja ho té solucionat.
Això és a partir d'ara ja.
Sí, una altra qüestió és que jo tinc això al mig del jutjat i encara, diguem-ne, que vaig
allò
començar
el
plet, allò, amb aquestes sentències que estan al mig de la travessia, aquestes sí que veran afectades d'això. A veure, en tot
5 anys, eh? Sigui, que tingueu clar, si esteu amb un producte d'aquests i creieu que, o no ho sabeu, si us estan fent condicions abusives o no, Josep Lluís Gómez, 973-28-28-18, us ho diran, i us diran si val la pena reclamar o no, perquè es pot donar el cas ara que us truqui una persona que ja porta 4 anys i mig. No, perdó, que faigui ja, jo què sé...
10 anys.
Sí, clar, igual el tram que pots reclamar ja no et surt a compte.
És molt petit, perquè clar. Penseu que ja des de fa uns 3 anys ja els interessos s'han acomodat i ja no hi ha aquesta problemàtica tan feixuga que hi havia abans.
És un producte... jo vaig tenir un problema amb això, bé, no vaig arribar enlloc, perquè ho vaig, quan me'n vaig adonar del que estava passant, ho vaig aixugar ràpid i s'acabó. Són uns productes que estan pensats amb molt mala idea, amb molt mala idea. Els diners te'ls donen immediatament. Immediatament. Aquí sí que no... Escolta, no et fa falta res. Ja és com preconcedits, per entendre'ns. Ara, mal l'usuari per no assabentar-te ben bé de tot. Però, clar, és tan fàcil, és tan automàtic, és un botó i tens 5.000 euros al compte, dius, caram, doncs, escolta, a gastar.
Sí, perquè la gent se'n doni compte, tothom pot imaginar ara una caixetella de tabac. Que hi ha aquella pegatina que fumar pot causar greus danys a la salut. Doncs aquí el producte és el mateix. Compte que aquest producte pot causar greus danys a la nostra butxaca.
Jo crec que hauríem d'obligar a posar un gràfic on una aplicació on tu diguis, mira, jo podré tornar tants diners al mes i que l'aplicació et digués, no demanis més d'això perquè si no et serà impossible de tornar-ho.
Bueno, en general el que recomana, i recomana a tots, al banc, és fer un consum responsable.
Bueno, però i això què vol dir, un consum responsable, Josep
Lluís? Bueno, doncs vol dir que jo mateix he de saber si puc tornar jo o no puc tornar jo, perquè normalment no hi ha un deute, normalment acumules diversos.
Ja. Bueno, és complicat això, les entitats ja hem vist amb el Josep Lluís Gómez aquí a l'Espai dels Dilluns que són responsables fins a cert punt de certes coses, però l'usuari ho som també. Jo parlava del meu cas, la culpa és meva, per no haver-me assabentat, i quan me'n vaig adonar vaig dir que això s'ha de traure ja. Però hi ha gent que queden molt entrampats, amb quantitats molt altes, i és molt complicat. D'aquí tota la moguda judicial que hi ha hagut. Bé, 973-28-28-18, truca als amics de Q2 Consultors, explica el teu cas i ells et donaran solució. Josep Lluís Gómez, com sempre, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
¿Cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina esta medianoche con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, camí cap a la una de la tarda. És la radiografia. Ens acostem als finals de temporada i hi ha cares i creus de resultats d'aquest cap de setmana. Ara els posarem sobre la taula, però hi ha cares i creus molt marcades. Amb hoquei femení, el Vilassant es va imposar 7-2 al Vigues i Riells. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista jugarà el proper 3 d'abril a les 9 del vespre davant del capital del VIP, però sí que va guanyar i va jugar l'Alpicat 3-2 al Sant Just. Victòria importantíssima, importantíssima per l'Alpicat d'hoquei masculí. Amb bàsquet femení, una altra de molt important, la victòria del Cedis La Seu, que es va imposar a casa 82-72 davant del Durant Maquinària Encino. No sé si matemàticament o pràcticament, matemàticament garanteix la permanència un any més. Ara li preguntarem a l'Albert Square. En bàsquet masculí, doncs escolta, victòria del Força Lleida. Visita Manresa, 89-95, que combinat amb la resta de resultats s'ha format un grupet que estan aquí pendents de no baixar, perfecte, perquè el Granada i el Corunya van perdre, queden amb 5 i 6 victòries respectivament, i després el grupet de 4 amb Girona, Andorra, Lleida i Bilbao amb 9 victòries. Aviam, no és un... Aviam, matemàticament no hi ha res fet, evidentment, i mal faríem si ja comencem a dir que ja està. Mal faríem, però és un bon pas, aquesta victòria a Manresa. És un pas d'aquells que segurament no entraven a la quiniela i que benvingut sigui. Ara s'ha de seguir treballant, però vaja, ha quedat una jornada força maca. L'altra cara, l'AEM, va guanyar l'AEM femení 2-0 aquest cap de setmana a l'Sporting Club de Huelva. Queden 3 jornades. L'AEM són quartes, amb 41 punts. Encara estan dins de posició de play-off d'ascens, que la tanca el Real Madrid B amb 35. Per tant, amb 6 punts de marge i en falten 9 per jugar. Per tant, ho tenen força encarrilat. La creu, Camp d'Esports. Jo, ho he dit al principi del programa, ahir vaig tornar al Camp d'Esports després d'uns quants mesos sense anar-hi perquè la meva agenda no dona. La pel·lícula que vaig veure ahir al Camp d'Esports, jo ja l'he vist malauradament moltes vegades i no sempre té un final feliç. Ahir el Lleida Esportiu va caure 0-3 davant del Terrassa. Quasi et diria que el resultat és el de menys, és com va venir i d'altres coses que vaig veure al camp. El Lleida segueix a 7 del play-off d'ascens. El que passa és que ara jo ja sóc del Sergi i ja començo a mirar molt cap avall. L'Olot ocupa la posició de play-off de descens i té 37. Està a 3. A 3 del Lleida Esportiu. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ara en parlarem. La cara, l'Atlètic Lleida, va guanyar 0-4 el Manresa. S'afiança a la tercera posició, 48 punts. A 7 tindria ja caure fora del play-off d'ascens. L'ascens directe és pràcticament impossible perquè està el Reus intractable amb 65 punts. Per tant, hi haurà una promoció d'ascens a segona federació. I qui va acabar la temporada va ser el Balàfia Volley, 3-1, victòria a casa, amb l'ascens ja aconseguit la jornada anterior, 3-1 davant del Torredembarra amb un Juanjo Garra espectacular. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Notícia d'última hora.
Ah.
Jairo Pozo ha anunciat la rescisió de Michael Caicedo.
Ah, sí, és veritat, és veritat. Bé, ara parlarem del bàsquet.
I perdó, i de Cupo ara, com queden?
Bueno, tenim a Ferran Mauri, tenim a Ibudabo, o tenim l'opció de fitxar en Cupo.
Va, exacte.
Val. Ara parlarem del bàsquet perquè és la cara, és una de les cares de la jornada, la creu, Camp d'Esports. Deixa'm que comenci per aquí perquè, insisteixo, vaig tornar al Camp d'Esports després de no fer-ho durant molts mesos i refiar-me del que m'explicava el Sergi, i no del del terreny de joc, sinó de sensacions, de maneres, d'actituds, de cares, etc, etc. Jo la pel·lícula del camp d'esports d'ahir, Sergi, ja l'he vist.
No, no l'has vist. Jo crec que tan terrible no l'has vist.
Bueno, però aquest tipus de pel·lícula jo ja l'he vist.
Sí, és una pel·lícula nova de terror. Ràpidament poso dos coses. Primer, a nivell esportiu, i poso el nivell extraesportiu. Primer, a nivell esportiu, queda clar, diumenge rere diumenge es veu, el Lleida Hores d'Ara és un equip cremat i mort. És a dir, és un equip que no té la capacitat de competir i és un equip que jo no sé on pot treure a Hores d'Ara els 5 punts que li donen la garantia de la permanència amb les 5 jornades que falten per acabar la temporada, perquè Hores d'Ara...
Però per
empatar has de jugar bé. El Lleida amb la línia dels empats ha passat per diverses fases. Primer, empatant amb mereixements de victòria.
Sí, senyor.
Després, empatant amb mereixements d'empat. Després, empats amb mereixements de derrota. Després, derrotes justes, i ara és derrotes per 0-3, que com dèiem al camp del Penya Deportiva hagués pogut quedar 5-0. És a dir, el balanç o l'escala d'on estem ara a guanyar és una escala immensa, i empatar també és una escala molt, molt elevada. Per què? Doncs perquè l'equip està cremat i està fos i està mort. Ahir hi havia un pla de partit, discutible o no, però hi havia un pla de partit. El pla de partit era: esperem al Terrassa, al nostre terreny de joc, és a dir, juguem a la defensiva i intentem jugar a la contra. Però aquest pla de partit requereix com a mínim d'uns sistemes de pressió, crec, per exemple, per fer un símil, quan hi havia Celigrat o hi havia altres entrenadors, però un sistema de pressió molt i molt efectius. I hores d'ara el Lleida, ficant ara un símil també, doncs alimentar una mica suau, és com aquell formatge tou, el ganivet que entra doncs davant del formatge i et deixa ja ràpidament doncs el que seria una part. No és un formatge dur, bueno, és un formatge tou. Aleshores, al minut 19 el gol, perdó, el primer del Terrassa...
No, és que hi ha molts desajustos damunt del camp.
Exacte, passa la línia de pressió de la davantera, passa la línia de pressió de mig camp i en la defensa ja queda doncs amb un desmarc de Aitami, que és molt bon jugador, amb el 0-1. Això és al nivell esportiu. L'equip està cremat i jo no sé, a un mes per acabar la competició, com pots arreglar un equip cremat, un equip que els pulmons no li arriben. I el segon punt, a nivell esportiu, dels impagaments i dels retards. Jo, i aquí defenso els jugadors, jo crec que els jugadors té, amb tots, bàsquet, waterpolo, handbol, tennis, que és individual, tennis taula, hoquei, futbol. Els jugadors quan surten al camp tenen un tarannà infantil, perquè és el que han fet tota la vida, jugar des de petits, no? I cadascú ha arribat a l'escala que ha pogut, o a nivell de màxima qualitat, o a nivell semiprofessional, o a nivell professional. Però un jugador quan surt al camp té aquell nivell infantil.
Home, ara bé, no vol perdre, això està
correcte,
clar.
Correcte, aquí anem. I vol lluitar. Ara bé, a nivell extraesportiu, tot el que significa no cobrar una nòmina, evidentment significa molts problemes.
Tot això és presumptament, que el club no,
sí,
no ha dit res
oficialment.
Exacte,
presumptament, si no estan al dia, però això significa molts problemes, fins i tot problemes familiars que pots tenir,
bueno, tot això
problemes de trucades...
I a més, ja no s'entrena tan fort com sempre.
Correcte, i tot això empape, però el Lleida no perd a hores d'ara, perquè els jugadors potser no estiguin al dia presumptament. Perd, evidentment,
bueno,
per aquests factors.
Tot ajuda. Ahir, a l'acabar, els jugadors es van quedar al camp, es van quedar de cara
cosa
al gol nord.
No vaig entendre.
Això
no vaig
també,
entendre, massa temps.
Gol nord estaven cremats. I aquí és on sorgeix, on em diuen gent que hi ha al gol nord, sí, m'envien missatges que al final els hi diuen, perquè clar, els hi treuen en cara de bueno, escolta, que no us esteu esforçant, que no correu, que no n'encerteu ni una.
Que això no és cert.
Llavors,
no ni una,
algun jugador diu tot això presumptament, insisteixo, perquè a mi m'arriba de terceres persones ja que no cobren i que, per tant, o que n'hi ha alguns que no cobren o que tenen retards, en fi, tenen irregularitats amb el tema econòmic.
Correcte.
Insisteixo, allò de la pel·lícula que ja l'hem vist, aquesta. I a partir d'aquí, de tot això, doncs, afecta el terreny esportiu. Per tant, sí que comencem a mirar cap a baix. Albert Escuer, no sé si tens més informació. Oficials no n'hi ha cap. I si comparteixes aquesta visió del Sergi...
Bueno, fas bé de dir presumptament, perquè això ja va passar l'any passat i en la notícia d'avui així es reflexa, va sortir el capità a dir que sí, però després una jutgessa va dir que no.
Ah.
El capità deia que no estava incomodant i una jutgessa doncs, va dir que no i doncs, el dia de la mañana es va tocar doncs, fer una rectificació. Més enllà d'això, la setmana passada ho albiràvem i avui doncs, bueno, s'ha fet públic. Què passa? En aquest escenari d'impagaments hi ha dues opcions possibles. Una és que la plantilla tanqui files i digui endavant, i aquí tenim l'exemple de Lleida d'Imanol Idià, que és el 2015, o Lleida de Gabri de fa 4 temporades, o una altra opció que la plantilla digui, escolta, com fan els americans al bàsquet, no pay, no play. i jo crec que és el que està passant, perquè d'altra manera no s'entén la davallada de rendiment i d'actitud que ha patit aquest equip durant la temporada. Amb aquest escenari, i davant el silenci absolut des del club, de moment, Pereira no, molt actiu a xarxes, doncs des del 13 de març no diu res, doncs jo crec que ara mateix salvar-nos, salvar la segona ref, seria un èxit important.
Sí. Ha canviat molt l'escenari amb
No, perquè la realitat és la realitat, que és molt fosca, és a dir, no pots amagar-te la realitat del que veus, no? L'equip ara no està competint, és a dir, és que el camp del Penya Deportiva fa una setmana vaig dir, podíem haver quedat 5-7-0, l'Albert no va veure perquè havia la coincidència amb el bàsquet, no? La penya, no? Però ahir és que l'equip no competeix, és que l'equip no pot, però jo també veig, a banda del que tot el que està passant, veig que l'equip molt cremat, Albert? Molt cremat, parlo a nivell físic,
Bueno, però és que una cosa porta a l'altra. Evidentment, si, per exemple, el fisioterapeuta, com es diu a la notícia d'avui del diari Segre, doncs ha plegat, doncs també és un problema, i això també afecta al dia a dia. I escolta, i que no és de bon gust estar sense cobrar. Aleshores, jo crec que moltes vegades, on no t'arriben les cames, t'arriba el cap, no? I tenim exemples d'esportistes que amb 40 anys estan rendint a un nivell extraordinari. Per què? Perquè el físic, doncs, segurament no els acompanya, però la terrassa la tenen ben amoblada, hi ha un bon treball de motivació i competeixen. Jo crec que moltes vegades, evidentment, al món de l'esport el tema físic és molt important, però jo crec que fins i tot ho és més encara el tema motivacional.
Sí, els dos.
I ara mateix aquesta plantilla està absolutament fosa i, el que és pitjor, encabronada.
Déu-n'hi-do. Bueno, jo aquí he explicat moltes vegades que jo crec que el Lleida Esportiu ha de seguir existint, ha de ser l'equip de la ciutat i que s'hi pot sumar tanta gent com vulgui, tants projectes com vulguin, i que hauria de ser aglutinador. Això no ens hi posem, perquè també tenim una caraja important en aquesta ciutat, però també és veritat, i això el Sergi ho pot dir, que jo fa molt temps que dic que el Lleida Esportiu no m'ha explicat el seu projecte econòmic a mig i llarg plaç, que no l'han explicat. I que, per tant, aquesta pota és la que està fallant. Fixa't, és la que està fallant.
Però aquí és la clau, evidentment, no?
Però saps què passa? Mira, i ho hem parlat en alguna tertúlia. De segona A cap a baix, malauradament, el que sembla que li passa al Lleida, li passa a Moscú.
Sí, per això deia que aquesta pel·lícula jo ja l'he vist.
A dia d'avui traiem filials i 4 casos comptats, em sembla que costaria trobar plantilles que estiguin al dia. Això no estic dient que sigui normal ni que estigui bé. Dic que és habitual, malauradament, és habitual. Quin és el problema? Aquí tenim uns gestors que durant 3 anys han estat omplint la boca de que nosaltres fem les coses bé, nosaltres paguem, que dones que eren nosaltres, nosaltres això no ho farem, etc. I al final, doncs, s'han trobat en el mateix que es troben tots els gestors de clubs de futbol de segona A cap avall. I el tema és que pel camí s'han emportat per davant més d'un. Perquè aquí s'ha construït un relat que ens ha portat a manifestar-nos davant de la paeria mentre no estàs pagant els jugadors. O presumptament no estàs pagant els jugadors. Ens ha portat a manifestar-nos amb el Lleida Esquia de casa i projecte de futbol professional. Sense el camp d'esport no tenim projecte de futbol professional i resulta que no podem assumir ni un projecte de segona divisió real. I aquest és el problema.
No, per això deia que a mi falta aquesta pota, que m'expliquin.
I s'ha triat tant Lleida a qualsevol que ha gosat aixecar la veu, doncs què ha fet? Que el que en teoria era el projecte salvar el Lleida Esportiu pot acabar sent enterrar el Lleida Esportiu.
Bueno, jo m'he manifestat, és un altre debat.
Jo el tema del conveni és un altre debat.
El conveni per mi no val per cap club. Però bueno, si no, però el dir-ho no. Però no venia en contra de ningú.
Per mi és un exercici de cinisme brutal,
No, si no, però són dues coses diferents, però a mi no m'agrada el conveni, i que ara no m'agrada ara.
Dient que sense el camp d'esports no hi ha projecte, que vols fer un projecte ambiciós per estar al futbol professional i tal, quan no ets capaç, perquè els recursos no et donen, de mantenir una segona red, a mi em sembla un exercici de cinisme brutal.
Sí. No, això tenia...
Que no havia vist mai en aquesta ciutat.
Però
no
jo vaig dir el per què me manifestava, és a dir, que ara continuo amb les mateixes raons, que a mi no m'agrada el conveni per ningú, ni per altres clubs de futbol, perquè crec que el camp, crec jo, això és l'opinió meva, que puc estar equivocada, amb el conveni que està molt amenaçat és la gespa natural, perquè s'ha de compartir, s'ha de fer gespa artificial. És per això que jo vaig sortir al carrer.
Propera jornada. Badalona Futur, Lleida Esportiu, proper diumenge, diumenge, 17 hores, a les 5 de la tarda.
Sí. No, no, però el problema és... Som nosaltres.
Bueno, Badalona Futur és penúltima.
Però és igual, és igual. No guanyem...
Ja ho sé que és igual, però si el Badalona Futur... Si el Badalona Futur no es pot puntuar, fixa't on poso el nivell, puntuar... potser sí que ens podem començar a preocupar, però de manera greu ja.
Però aquí hi haurà dues coses. Primer fer aquests 5 punts, que costarà, i després hauràs de pagar,
Sí, evidentment.
Hi haurà...
Ens falten 5 minuts. Això és la creu, la cara. Albert Square, victòria... el Sergi Marge.
Albert, una abraçada molt forta, que me requereixen altres termes informatius.
Albert Square, victòria importantíssima del Força Lleida Manresa. No sé si, a més, és victòria que no estava amb moltes quinieles,
Bueno, jo crec que no estava a cap travessa.
Ah.
A cap. Fins i tot parlant amb gent del club abans de començar el partit. Home, evidentment, els partits s'han de jugar.
Evidentment.
Però, òbviament, doncs, tenint en compte doncs, qui era el rival, quin era l'escenari, que Manresa tot just havia perdut amb Baskonia i Andorra aquesta temporada en el Congost i l'havia quedat a equips de la zona alta de la classificació, doncs, home, sí, es pot considerar com una gran sorpresa. Però,
sí, sí.
De la mateixa manera que de vegades s'ha generat la tormenta perfecta en contra, doncs aquest dissabte es va generar la tormenta perfecta pels interessos de l'equip de Girona en contra.
La classificació s'ha posat que van guanyar l'Andorra, el Lleida i el Girona a domicili i els dos de baix van perdre. I s'ha posat ara... jo ara pensava, dic, mira, hi ha els dos de baix, el Granada i Corunya, amb 5 i 6 victòries, i després hi ha el grupet de 4 del Girona, Andorra, Lleida i Bilbao amb 9. Aquest grupet de 4 quasi bé que s'haurien de portar bé i, escolta, cada vegada que un dels 4 jugui contra els de baix s'ha de guanyar i així no ens fem mal entre nosaltres.
Sí, a veure, l'escenari és molt clar. Ara tenim un coixí de 4 partits. És a dir... En Corunya tenim 4 partits, 5-4-9 nosaltres, el que passa que tenim la veraix en contra, amb la qual cosa, doncs, si es produeix aquest més 4 de Corunya, doncs nosaltres estaríem morts,
yeah.
I en Granada tenim més 3, però com que tenim la veraix guanyat, doncs també haurien de guanyar 4 partits més que nosaltres, clar, per ficar-se per endavant. A nivell de calendari, Corunya tenia a la seva mà la possibilitat de treure el cap, perquè rep a casa, doncs, aquesta setmana, rebia el Girona, també ha de jugar contra el Granada, també ha de jugar contra l'Andorra, Andorra ja ha d'anar a Bilbao, amb la qual cosa ho tenia a les seves mans, però a la inversa, també, si per aquests partits, doncs ja certifica el seu descens. I el Granada, que ha tingut molt mala sort aquesta temporada en lesions, però molt mala sort, doncs té un calendari complicadíssim. Yeah. Amb la qual cosa, doncs de la A a CB, jo crec que dissabte a Manresa van guanyar la A, però compte que encara...
Ja, no, no. No hi ha refeta. Dissabte vinent, 6 de la tarda, a casa, arriba Rio Breogán. Bueno, tenen 11 victòries. Una victòria aquí, ja tenim mitja C de l'ACB, llavors.
Mira, Breogán es planta a la jornada 9 amb un 2-7.
Déu-n'hi-do.
Canvi d'entrenador i amb Casimiro porten 9-7. I no només han sortit del descens, sinó que estan a dos del play-off.
Sí, sí.
En la qual cosa, compte, perquè és un rival difícil,
sí.
I ja no és un rival de la nostra lliga. Ara bé, en un barri on fire, amb ells que venen de guanyar un partit duríssim, i si nosaltres som capaços de mantenir el nivell de Manresa, no, perquè jo crec que serà difícilment repetible, però sí, aquesta actitud, aquesta intensitat, i sobretot començar bé el partit, doncs, perquè no podem guanyar a Breogán, i a més, a la desena davant de Breogán, doncs ja ens donaria la C i només ens quedaria la B.
Ja. Són 9 jornades les que falten. Amb nou jornades seguim mantenint el 11-12 victòries com a límit, com a línia, per entendre'ns, per la permanència?
Ja l'havíem parlat alguna setmana, que pot ser amb 11.
Ja.
Jo crec que aquesta setmana, després de les derrotes de Corunya i Granada, amb 11 fem.
Vale.
Bàsicament perquè a Granada li tens l'haver guanyat, i a Corunya li treus 4 partits, ha guanyat 5 partits de 25.
Sí.
6 o 7 de 9. Aleshores, jo crec que sí que en guanya amb 11 et pot salvar, i segons com, fins i tot amb 10.
Bueno. Pues allí estem. Ha sigut un cap de setmana fructífer amb això. La baixa de Caicedo, per cert, i vol dir que arribarà algú o amb el que tenim ja arribem?
Home, jo ja saps el que...
Sí, sí,
que
ja ho sé.
Que amb el que tenim no es dona, però clar, anem traient victòries i aleshores, doncs, bueno, pues, el tema de Caicedo és veritat que és cupo, però hi ha opcions per substituir-lo. Jo vull pensar que algú altre arribarà, entre altres coses, perquè Kay Van Der Bius, ara érem 13, porta 4 partits sense anar convocat.
Sí, sí.
També és veritat que l'opció per acabar aconseguint objectius en tots els equips, la majoria passa per tancar files, i en el futbol doncs, tancar files en un grup de 14-15 i en el bàsquet tancar files en un grup de 7-8. No? Igual sorte per això.
Bueno.
Però jo fitxaria.
Albert Escuer, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies, bona setmana.
Soc el Ricard Álvarez, ja saps que ens plantem a la 1 de la tarda. Estàs escoltant Herrera a Cope Lleida. Ara seguim explicant-te tot el que t'interessa, però des del migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el company i amic José Miguel Cruz des de Lleida. I tornem demà a les 12:20. Bon dilluns.